Hola, bona tarda esportistes, què tal, com estem? Benvinguts un dia més a La Banqueta, al programa d'esports de Ràdio Fabra. Un cop més, des de la fàbrica de creació de la Fabra i Cots, us portem la intenció de portar-vos tota l'actualitat esportiva del districte i com sempre ho farem amb els nostres companys del programa. David Albizu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Àries González, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui excusem la no presència d'Alba Cabrera, que ens acompanyarà segur en el següent programa. Una salutació també pel nostre tècnic de so, Cristian Len, i un servidor Gerard Álvarez, que seré qui porti la batuta del programa. David, ens recordes les xarxes socials i com pot la gent contactar amb nosaltres?
Sí, ens podeu trobar tant a Twitter com enviant-nos un mail. A Twitter el nostre perfil és @labanquetaRF i per enviar-nos un email, labanquetaRF@gmail.com.
Doncs fetes les presentacions i com podeu contactar amb nosaltres, entrem directament ja en matèria. Avui farem una espècie de debat, xerrada entre tots nosaltres de com està l'actualitat esportiva de Sant Andreu i com no podria ser d'una altra manera començarem parlant de la Unió Esportiva de Sant Andreu, que a més tenim força xitxa, nois? Tenim bastanta informació que analitzar. Jo començaria, si voleu, pels últims resultats de l'equip. Recordem que els últims dos partits han sigut derrotes. El primer a casa davant del Paral·lel de Mongola 2. Aleix, tu que hi eres present, si ens pots fer doncs 5 cèntims.
Doncs sí, el partit, bueno, va ser el Sant Andreu, bàsicament, com a tota la temporada, atacant per dir alguna cosa, perquè bàsicament va ser jugar a 3 quarts de camp, es va finalitzar bastant poc, i el Paral·lel va arribar dues vegades, amb dues jugades no massa habituals en un partit de futbol, com és un gol olímpic, que li van marcar Segovia, que la veritat podria haver fet més, i després un gol de mig del camp del davanter del Paralada, que alguns diuen que és un golaç, altres diuen que és una cagada de Segovia. Bueno, això ja depèn d'aquí.
Home, suposo que també hi ha de les dues coses, eh?
Sí,
perquè
sí, sí.
Vale, encara que la cagui el porter,
no.
Des del centre del camp és molt difícil.
No, és bastant difícil. Sí, bueno, Segovia s'ha de dir que de primera part va estar avançat, ja li van provar una vegada, i la segona part, doncs mira, els hi va sortir bé. I el Sant Andreu va marcar amb un gol, aquesta jugada típica de Elagi traient de banda llarg, que ara mateix és el millor recurs del Sant Andreu en atac, i ja està. El Narcís Sala va estar ja empuixant, però no es va poder fer res.
Quines diferències, no sé si vas veure el partit contra la Pobla a casa també, que es va guanyar, mm-hmm. I a més, jo que hi era present recordo que es va jugar molt bé, mm-hmm. Va ser un partit molt seriós, inclús vam donar el detall, no?, que la directiva del club visitant deia que era el partit que més els estava costant, que menys futbol feien, i en canvi el Sant Andreu totalment el contrari, és el millor partit que vas fer, amb millor futbol, millor estratègia, etc. Què ha passat? Perquè en dues setmanes tot hagi canviat.
El que es veu al camp és que, per exemple, el partit contra el Paralada i l'altre dia contra el Sant Cristóbal, a la part de tres quarts cap amunt, el dia de la Pobla de Mafumet, es va fer bastant bé el treball. El que va passar aquesta setmana és que, bueno, aquesta setmana passada contra el Paralada, Ferran Morugué no va jugar per problemes personals, me'n recordo jo, i el Ton estava lesionat. Per tant, a la fase de creació, que és on teòricament el Sant Andreu ha de crear més, i a l'atacar i a l'acabar jugada, no va estar tan present també. L'Agis va tirar el partit de 90 minuts corrent tota l'estona, el Josu sembla que no acaba de trobar el moment exacte en el seu moment de la temporada, no està prou bé, que està bé Josu, però tampoc està acabant com hauria d'acabar. El partit de la Pobla van estar encertats, vam tenir aquest punt de sort al final que decanta el partit d'un 1-0 a un 0-0, que també ha de dir que el Sant Andreu s'ho va mereixer perquè va jugar bastant bé a dalt, però aquests últims partits, doncs, clar, Paralada i Sant Cristóbal són equips que teòricament no han d'estar amunt de la classificació. Paralada igual una mica més, segons el que va dir Ferren, però el Sant Cristóbal no tant. I el fet que es tanguessin enrere, perquè el Paralada va estar tot el partit tancat a la seva àrea o a la seva part del camp, doncs provoca que si no encertes a la part del davant i enrere, s'ha de recordar que el Sant Andreu aquest any crec que ha rebut gol quasi tots els partits o la majoria de partits, excepte el de la Pobla, que va ser una excepció, doncs això provoca que perdis. O sigui, més a res, l'encert de cara a la porteria, que no van estar fins.
I no creus que pot haver-hi un factor anímic molt important? O sigui, en el sentit de que, crec que ho has dit, que quan jugant amb la Pobla, que era el líder imbatut, pues no sé, no tens cap tipus de pressió realment, perquè el que esperes és perdre. O sigui, lo lògic és perdre, o empatar com a molt. Llavors jugues amb un altre i, jo què sé, tens molt a guanyar i res a perdre, realment. I els altres dos partits has de portar el pes i són equips inferiors, en teoria, I, bueno, és un altre tipus de partit i, a més, si se't tanquen al darrere, pues, et surten dos vegades, et fan dos gols i et quedes amb cara de tonto, això és així.
Home, el joc del Sant Andreu el coneixem tots, que és un joc que, bueno, Azparren és considerat perquè, com un entrenador que quan marques un gol normalment no vas a per un altre, sinó que busques més resguardar-te enrere. És un joc que ha tirat des del seu inici.
Xalista.
Sí, sí, sí. És la seva manera i, mira, ha sortit molt bé fins ara. Fins ara dic perquè no estem tenint aquesta bona ratxa com no es va tenir l'any passat, que al final es va remuntar. El problema d'aquest any és que potser hi ha més a dalt, perquè s'han fitxat molt bones coses. David Serrano va explotar fa dos partits o tres, també marcant dos gols, crec, contra el Figueres, al camp del Figueres. L'Aro Setién cada vegada està més encertat.
El Figueres o la d'Igualada?
Igualada, perdó, Igualada, tens raó. Però queda això, que potser no s'està... el tema de portar el partit contra equips més petits... Ja es va veure l'any passat que també es va perdre algun partit que no s'hauria de perdre contra últims de la Lliga, que, mira, ens haguessin donat...
Contra el Sant Boià, si me'n recordo. Sí,
el partit del Sant Boià és el que em refereixo. Portar el pes d'aquests partits igual no és tan bo pel joc del Sant Andreu. És un joc més d'anada i tornada. Aquest any amb Ramon Terrats al mig encara s'està fent bé el tema de sortir jugant des del darrere, però si se't tanquen tant des del darrere amb equips tan més petits que et costa portar el pes... és més complicat.
Estaríem d'acord, doncs, que aquesta temporada el Sant Andreu defensivament no està tan seriós com la temporada passada, cosa que a mi personalment em sorprèn, perquè tots posàvem l'excusa, no?, de que el Sant Andreu la primera volta li va afectar molt el tema de les copes, malgrat que en una es va guanyar i l'altra es va arribar força lluny davant d'un equip de Champions. Però en aquest cas, Sant Andreu, que no juga a competició europea ara per ara, què està passant? Perquè com podem passar d'un equip que més o menys va acabar molt bé la segona volta de la temporada a un equip que en teoria és millor, s'ha reforçat millor mantenint una línia compacta del que era la temporada passada, més reforços de més qualitat i més intercalant joventut i veterania. Què està passant perquè el Sant Andreu avui dia estigui donant, o sigui, ja no per resultats, sinó per sensacions. Jo crec que això, el que li molesta a l'afició és les sensacions que està donant l'equip aquests dies.
Sobretot, abans de parlar de sensacions, és el que has dit tu. S'ha reforçat la defensa, al meu gust, bé, perquè s'ha portat a Omar, que Omar ara mateix a mi em sembla dels millors centrals de la categoria.
És una bèstia.
Que he vist,
sí.
Treu la pilota molt bé des del darrere, és bastant segur. Després tens a Noguera al costat, que també és un tio amb molta experiència, ja sabeu, aquests últims anys. Segovia, que... mira, pots dir l'últim partit contra el Paralada, o sigui, el penúltim partit contra el Paralada, dos gols que es podria haver fet més, sí, però que igualment ha fet també alguna parada important. No s'explica. No entens com els anys passats tens aquesta solidesa defensiva. Potser també és que portem pocs partits, 10 o 11 jornades. El Sant Andreu ha descansat una jornada, crec. Potser és això d'anar agafar en embranzida el que ha de venir la temporada. S'ha de recordar que tercera divisió es caracteritza per no ser estable al 100% i que pots anar molt malament com el Sant Andreu l'any passat i acabar remuntant. Però al final és això, les sensacions, com has dit tu, que es deixen al jugar pel que es té, no són bones, perquè pots aspirar molt més i jo crec que aspirarem a molt més.
És que jo crec que ells mateixos són conscients.
Home, sí, sí.
O sigui, jo crec que s'han posat unes expectatives tan altes des de la pròpia directiva, jo crec, perquè es va parlar de fins i tot... Ja no entrar en zona de play-off, es va parlar de guanyar la Lliga.
Sí, sí.
I estem parlant de que quantes incorporacions s'han fet aquest any?
Pues la meitat de la plantilla, sí, més o menys.
Pues unes 12, no? 13, més
sí,
o menys.
Sí, més
vale.
O menys, sí.
Estem parlant d'un equip nou,
més o menys, sí.
Que sí que és cert que hi ha molta de la gent que ja estava, que segueix, però bueno, que no deixen de ser 13 jugadors, són moltes coses diferents, a part del component que suposa la pressió tant per part de l'afició com per part de la directiva, inclús la responsabilitat dels propis jugadors. Llavors entenc que sobretot això afecta el tema de sensacions, perquè realment a nivell de resultats sí que és cert que no està del tot bé, però tampoc està del tot malament, no està despenjat a 20 punts del líder.
Ara mateix està cinquè, sisè,
no
recordo malament.
Que potser és més un tema de que no, l'afició no veu el camp, no sé si el sacrifici o la compenetració necessària entre els jugadors com per, no sé, per creure en alguna cosa més. Però sí que és cert que això és molt llarg i que tampoc ens hem de posar les mans al cap ni pensar en tallar-li el cap a l'entrenador ara... que he llegit moltes coses que realment és molt precipitat, perquè al final un canvi d'entrenador o un canvi de, bueno, res, un canvi petit dintre de l'organigrama no garantitza que res vagi a millor. O sigui, jo penso que se li ha donat més temps del que se li ha donat. Portem 2 mesos, o un mes i mig, o... Sí, 2 mesos portem de competició.
Ara tenim el cas de... Bueno, va sortir ahir, del tema de Pochettino, que el van fotre fora del Tottenham per, al final, anar malament en Lliga i tal.
Per posar Mourinho.
Per posar Mourinho, que tampoc és un canvi substancial que et vagi millor. Aquí, Sant Andreu, bàsicament seria el mateix i...
Situació és diferent.
Bueno, situació diferent, però...
Potser que va sisè per la cua,
sí,
5 partits
seguits, sí, no, és que és molt...
sense guanyar.
És més el canvi d'entrenador, que si tu canvies ara, et pot sortir o molt bé
sí.
o molt malament. I s'ha de recordar que hi ha jugadors com Josu Oton que podrien haver anat molt fàcilment segona divisió B i s'han quedat al Sant Andreu. Mm. També té el component de quedar-se per l'entrenador. Porten ja 3-4 anys, confien en l'entrenador. Jo crec que s'hauria confiat també perquè... la cosa haurà de sortir al davant, és el que ha dit el David. 12-13 jugadors nous, al final s'ha de fer cohesió de l'equip i jo crec que tiren endavant perquè hi ha coses, hi ha partits que es juga molt bé, partit de la Pobla és l'exemple, però hi ha partits com el del Sant Cristóbal l'altre dia.
És a dir, és això, que es veuen cosetes, que tu has vist veus algun partit i dius, hòstia, aquí hi ha material.
Clar,
Una altra cosa és que estiguéssim des de la jornada 1 fins ara, que veiessis els partits i fossin tots plans, tots mals resultats... Vale, llavors sí que et puc comprar que potser és un problema més greu i potser sí que has de prescindir de l'entrenador, però estem parlant que fa 2-3 setmanes es va guanyar el líder que no havia perdut ni empatat cap partit. Llavors, a veure, s'ha de buscar l'equilibri, és com tot.
Sí, sí. O sigui, hi ha bones incorporacions per al tema d'Omar, que hem dit ja, Ramon Terrats, que s'ha afiançat ja al mig del camp del Sant Andreu, noi bastant jove, procedent de l'Adam, el doble pivot amb Ton, després el David Serrano, el Laro van entrant... La cosa és que han d'acabar entrant de tot, del tot, i han d'acabar juntant perquè al final jo crec que es farà una cosa... Jo crec que el play-off es pot arribar perquè també volia portar un altre tema, que és el tema de la Lliga aquest any, està bastant fluixa de moment, perquè estem veient com l'Hospitalet perd a casa contra l'Igualada, més va ser. La Pobla porta, crec, que 3 jornades, 4 sense guanyar, empatat amb nosaltres, amb el Terrassa, amb l'Europa, que són equips damunt, però que igualment, sent el teòric líder, hauria de poder... Terrassa, Europa, l'Horta va perdre l'altre dia també, o empatar, o sigui, no és una lliga, és la, jo diria que és, comparant-la amb els 2 últims anys, és la que està més fàcil a nivell de rivals pels resultats que estan traient.
Jo no vull ser el pessimista d'aquesta història, però sí que hi ha una cosa que és una sensació global i això sí que és una cosa que hi ha hagut en la gran majoria de partits i a més incloc el de la Pobla, malgrat que el de la Pobla sí que es va jugar bé. Hi ha una sensació generalitzada, i això si ho parles amb aficionats del Sant Andreu t'ho diuen. Mm-hmm. L'equip quan juga sembla que jugui caminant i en els últims 10 minuts és quan apreten i llavors és quan doncs, marques aquell gol de la victòria o aconsegueixes aquell empat in extremis. No està sent el Sant Andreu que segurament la gent esperava a principi de temporada, per tot el que hem dit, potser també entre tots hem ficat les expectatives massa altes. Però la sensació, i a més és una sensació que jo també tinc, és que el Sant Andreu no juga, diguéssim, a anar a totes a per la porteria des de minut 1, sinó que quan veu els últims 10 o 15 minuts se li pot escapar el partit, és quan comença a anar a saco davant la porteria. D'aquí tenim totes les pilotades, tenim etc. Llavors, jo és una cosa que això Azparren ho sap, crec que és una cosa que segur que millorarà, jo confio plenament en Azparren, confio plenament en aquesta plantilla que és de lo millor que haurem vist al Narcís Sala, però la sensació avui dia és aquesta, de molta gent, i al final, si opinessin una o dues persones, o si ho féssim nosaltres aquí, doncs, vale, però és que és una sensació generalitzada i una cosa que s'està veient. A partir d'aquí, tot és millorable, s'han aconseguit bons resultats i el joc sempre pot millorar. Recordem l'exemple, la temporada passada, tot el que va ser la segona volta. Bàsicament, si no fos per als últims resultats davant de l'Europa i de l'Horta, el Sant Andreu ha jugat al play-off perfectament i estem parlant que el mes de gener estava a 14 punts. Clar, hem de donar un cert marge, com ha dit el David, portem 2 mesos de competició, relax, però estudiant bé les coses i molt més qui ho ha de fer, que és l'entrenador.
De totes maneres, tampoc ens hem de sorprendre. Portem uns quants anys ja amb aquest entrenador, aquest mètode de joc, no ens pot sorprendre a ningú. L'equip l'any passat era especulatiu, l'anterior també era especulatiu quan el partit se li posava de cara. Llavors, no és moment de tirar-se, o sigui, de lamentar-se, perquè realment la gran part de la massa social del Sant Andreu, quan l'any passat s'estava parlant de la renovació d'Azparren o no renovació, es va, o sigui, els hi va agradar la renovació. Sí, sí. Llavors el que tampoc podem ser és, entre cometes, hipòcrites amb aquesta situació. Sabem a què juga, sabem com és l'entrenador, sabem com planteja els partits, llavors no ens podem sorprendre ara perquè l'equip va estirar al darrere a defensar quan ho han fet els últims dos anys.
No, no, però no és qüestió d'això, eh? O sigui, jo m'estic referint a que sí, és veritat que tots coneixem l'estil d'Azparren, però en aquesta ocasió no és que estiguem veient un Sant Andreu defensiu. El que estem veient és un Sant Andreu que no va a marcar
especulatiu,
un gol.
Especulatiu, més aviat.
O sense ganes, que hi ha vegades
sí,
que
exacte,
van...
Sí, exacte, sembla que no tinguin ganes. En canvi, quan queden 15 minuts, els veus tots a dalt. Inclús, o sigui, laterals, els defenses, inclús.
Mm-hmm. És deixar-se la feina, o sigui, pels últims 15 minuts.
Exacte, és, i és una sensació que té molta gent. I això no vol dir que no agradi l'estil d'Azparren, perquè sí, al final la gent estava contenta, com has dit, és perquè al final agrada i, sobretot, és bastant resultadista, que al final...
Perquè guanya, exacte.
En el futbol has de guanyar. Mm-hmm. Però, bueno, confiem. Al final, si d'aquí dos mesos, després de festes de Nadal, veiem que la situació és la mateixa, doncs potser direm una altra cosa. Però, de moment, jo crec que per ser justos, s'ha de confiar en l'entrenador, s'ha de confiar en els jugadors, i en aquest cas, també per part de la directiva. La directiva tenia unes expectatives a principis de temporada. No dic que les hagi de canviar, però sí que tenir una mica de paciència, malgrat que, per exemple, en aquest passat cap de setmana, la sensació general de tothom...
Va ser horrible, sí.
De tothom, aficionats, periodistes i directius, era de que al Sant Andreu bueno, li van passar per sobre. Li van passar per sobre. Mm-hmm. I això sí que és una cosa que aquest diumenge, davant del Manresa, s'haurà de solucionar. Si voleu, abans de parlar del partit d'aquest diumenge, parlem de la novetat que hem tingut aquesta setmana. Tots coneixem la notícia ja, eh? Al final, Segovia marxa per motius laborals, per tant, l'únic que li podem desitjar des d'aquí és...
Tota la sort del món, sí, sí.
Molta sort i encerts en la seva nova aventura.
Ha donat molt al Sant Andreu.
Moltíssim. I donar la benvinguda a Carlos Cravioto, ja tots el coneixem, és molt conegut de segona B, ex del Castelldefels, de l'Hospitalet, del Sabadell, ara venia de jugar a la Comunitat Valenciana, venia d'estar sense equip, jugador veterà de 36 anys, així una valoració ràpida, què us sembla aquest porter? Malgrat que potser algun no en teniu gaire present, però... Mm-hmm.
Home, jo he estat mirant coses aquesta última setmana després de que es digués ja que Segovia no seguia i quan es va donar per oficial que venia Cravioto, he estat mirant una mica. És un porter que 36 anys...
Perdona, que et deia primícia de la banqueta.
Primícia de la banqueta. Primícia de la banqueta, sí, sí. Doncs és un porter que té 36 anys i que potser no... Clar, nosaltres tenim l'expectativa del Segovia que ens ha donat punts. Jo crec que no s'hauria de mirar des d'aquesta exigència si juga a titular, que això és un debat que jo volia portar aquí, petit debat, però sí que és un porter que amb experiència i si suma des del primer moment és molt bona incorporació, tenint en compte la gran baixa que hem tingut amb el tema de Segovia. O sigui que jo veig bastant bé, molt bon fitxatge.
Bé, m'agradaria que em solventéssiu un dubte. Cravioto va arribar a jugar a segona divisió amb el Sabadell?
Diria que no. Va fer play-off d'ascens a segona, si no m'equivoco, amb l'Hospitalet o amb el Sabadell, no me'n recordo amb quin dels dos. Però segona diria que no va acabar jugant.
Bueno, jo bueno, tampoc en sé gaire, no? L'he vist alguna vegada jugar per la televisió i tal, però bueno, si és un porter experimentat i ha passat per tants equips, suposo que donarà el nivell. A més, jo crec que és important també una referència veterana dins del vestuari per treure aquesta situació endavant, si tan crítica veiem que és.
Bueno, de moment és el que hi ha, però jo volia portar el debat abans de que comencem a parlar dels altres partits, perquè ara l'últim partit va jugar David Aragón, ja també va jugar la temporada, a la pretemporada, no va deixar males sensacions, i hi ha alguna part de l'afició que sí que demana que jugui abans David Aragón que Carlos Cravioto. Com ho veuríeu, això?
Bueno, jo primer analitzant el fitxatge de Cravioto, jo crec que és una bona incorporació, a més, pel que sé, és un tio que fa vestuari, que això també és important, i, home, no és un porter, diguéssim, alt, de fet és un porter més baixet, però sí que té la seva característica de que és molt àgil, i per tant, jo, de fet, el dilluns ja el vam veure a l'entrenament amb el Sant Andreu, que va fer unes aturades de mèrit, per tant, sí, sí. Jo, sobre aquest debat... No ho sé, David Aragón el trobo un bon porter, també és veritat que el trobo bastant jove, no sabria què dir-te. Jo crec que sí, si jo fos Azparren, opinió personal, sí que començaria amb Cravioto sota pals. A partir d'aquí també s'ha de veure una cosa, no ha de ser un porter titular sempre. Recordem que hi ha hagut equips que han intercalat porters durant tota la temporada i els ha sortit força bé. No ho sé, jo de moment sí que apostaria per Cravioto. Ara bé, també aposto perquè David Aragón segueixi tinguent oportunitats.
Mm-hmm. Jo apostaria també per Cravioto més que res pel punt de veterania, perquè ara mateix penso que has de posar totes les naus a la gent que és experimentada i que sap com es surten d'aquestes situacions. I segur que Cravioto a la seva carrera ha tingut situacions molt pitjors que aquesta. O sigui que probablement és millor posar-lo ell. De fet, posaré un exemple que segur que el coneixeu tots. Quan el Chelsea va guanyar la Champions, l'any de Di Matteo, quan van fer fora l'entrenador, el que van fer és agafar tots els veterans, tots, el Terry, el Cech, tots, i el Drogba tenia 35 anys, i tots a jugar. I van treure els veterans, doncs és això, jo crec que han de tirar els veterans. I a partir d'aquí, doncs, intercalar joves i que vagin entrant, però potser cremar el porter jove ara no és bon moment. Penso, no sé, potser... Veieu d'una altra manera, però jo crec que és millor esperar el seu moment.
Jo opino de la mateixa opinió que vosaltres dos, més que res perquè Segovia també és un porter veterà, era un porter veterà, i ha jugat el seu, i David Aragón és un porter nou, jove, i que tenint una referència d'un home ja de 36 anys a la porteria, pot aprendre bastant, potser no jugar tots els partits de la temporada, òbviament, perquè si s'ha portat a casa els Cravioto és per jugar els seus partits, però sí que és, com ha dit el Gerard, jugar partits que no es poden preveure tan complicats.
Amb el vent a favor.
Tenir aquests minuts, no sé, partit contra... Clar, és que et posaria l'exemple del Sant Cristóbal, però ja es veu el que passa. Però igualment, anar-se a cortinar la categoria, perquè l'altre dia contra el Sant Cristóbal va haver una jugada, crec, que va ser de falta d'entendiment amb la defensa, que quasi costa un gol al Sant Andreu. Què és per això? És anar aclimatant-se a l'equip.
Jo és que soc molt fan sempre dels jugadors veterans que han tingut un cert nom i que juguin. O sigui, jo no concebeixo que un jugador veterà
vingui per no
amb el seu nom vingui per ser suplent. Bueno, en algun cas segurament hi haurà, però jo crec que Cravioto ha de ser titular. A partir d'aquí això és decisió d'entrenador, lògicament. Però, vaja, no tinc cap dubte que jo crec que aquest diumenge, per exemple, jugarà Cravioto.
Inclús de cara als rivals, si és tan conegut com a porter sí. i de més, pues és fàcil que sàpiguen qui és i imposi una mica.
I sobretot, noi de vestuari i que jo crec que de primer minut, amb l'afició també, jo crec que no hi haurà ninguna... No crec que hi hagi una gran massa que pensi que no hagi de jugar. O que quan jugui et farà dos parades... salvarà una bona i ja estarà dins del que és el Sant Andreu. O sigui que jo crec que hem de confiar bastant en ella a l'hora de...
La millor notícia és que passi inadvertit. O sigui, que passi desapercebut en el partit i ja està.
Home, doncs, per fer això, volia entrar ja al tema dels partits que venen. Ara tenim Manresa a casa i l'Hospitalet fora. Que l'Hospitalet de Martell és el líder. Ja se li dona bé al Sant Andreu guanyar el líder, així que a veure si aquest partit a la feixa llarga al camp de l'Hospitalet pot donar la sorpresa en aquest cas, perquè es preveu abans victòria de l'Hospitalet.
Són dos partits importants, un perquè has de canviar les sensacions que hi ha hagut aquestes últimes jornades i guanyar contra un rival a més a casa. I la següent, doncs home, l'Hospitalet sempre és complicat, segurament els resultadistes ens conformaríem en un empat, però escolta, una victòria donaria ales i borraria tots els fantasmes de sobre la taula que té ara mateix el Sant Andreu a nivell de joc i de resultats. No sé, jo en aquest cas sí que sóc optimista, a més diria que Azparren habrà llegit bé la situació i haurà sabut canviar aquest xip que fa falta perquè els jugadors se sentin motivats un altre cop i vagin a parar el partit. No sé, jo sóc optimista. De fet, m'avanço i ja dic, no diré resultats, però sí que dic que els dos partits es guanyen.
No, jo crec que tornar a feixa llarga després de l'últim cop que vam anar sempre és bona notícia.
Sí, i tant.
Però bueno, a veure, jo penso que serà més complicat el partit a casa aquest cap de setmana que el camp de l'Hospitalet, perquè és el que deia abans, realment. El camp de l'Hospitalet ningú t'obliga a portar el pes del partit. O sigui, ningú espera que el portis tu, perquè l'equip de casa és un equip fort i probablement voldrà portar el pes, i llavors tens menys pressió i probablement juguen més alliberats els jugadors. Llavors em preocupa més el de casa que el de fora. Fora de casa jo crec que, sent contra el Sant Cristóbal malament, no? Però generalment quan un equip està malament prefereix jugar fora de casa que a casa. Llavors, jo penso que el perill real és aquest cap de setmana més que l'altre.
És tornar amb l'afició, perquè l'únic bo del Sant Andreu fins ara a destacar és l'afició. Que sempre, sí, com cada any. No és ninguna novetat.
No és novetat.
Llavors, estar davant de l'afició al Narcís, que t'empuja cap a la victòria, doncs jo crec que és un bon símptoma de cara al partit d'aquest cap de setmana. El Manresa no és un equip que estigui a la part alta, sí que va perdre la setmana passada 1-0, bueno, 0-1 contra l'Hospitalet a casa, però a priori és un rival més fàcil, però s'ha d'estar atent, òbviament. Jo crec que una victòria de prestigi i cap a la feixa llarga.
És un rival d'aquests com el Peralada, que si no te l'esperes, i per això aquí és on veig el perill del partit.
Exacte,
realment.
Sí. Doncs la porra, no?
Sí, comenceu vosaltres i jo em reservo al final.
Vale, mira, jo crec que contra el Manresa guanyarem 2-1, perquè aquest, jo crec que no hi haurà un canvi de xip tan ràpid, però sí que hi haurà una victòria contra el Manresa, penso, i un 2-1 amb aquesta tònica que porta el Sant Andreu d'aquest marking goal, però després guanyar els últims minuts, crec que es controlarà més el partit, però tot i així es patirà. I contra l'Hospitalet, jo 1-1 i cap a casa. No confio en la victòria fora.
No sé, jo per el partit de casa contra el Manresa, de veritat que, i més que mai, firmo un 1-0 jugant malament, però guanyant el partit. No, de veritat, o sigui, quan les sensacions no són bones s'han de treure punts.
Sí.
I s'han de treure com sigui. Un 1-0, firmem. I a la feixa llarga jo crec que un 1-3.
Vas fort, eh?
No, ja et dic que jo penso que és millor jugar fora de casa i contra un equip fort que a casa contra un equip que és de mitja taula i que del que realment no esperes gran cosa.
Quin resultat has dit tu del Manresa?
Jo he dit 2-1 a casa i 1-1 fora.
Bueno, pues, el que no hem tingut aquestes últimes jornades, pues, jo crec que ho tindrem a les properes. Jo veig un 2-0 a casa, amb el Manresa. Malgrat ser un partit complicat que us ara guanyarem. I davant de l'Hospitalet m'uneixo a l'estadística del David. En aquest cas, jo veig aquí un 0-3. Que també voldrà dir que aquestes dues properes jornades el Sant Andreu no encaixa gol i per tant Cravioto passa, com hem dit,
inadvertit.
Per tant, jo crec que sí, es guanyaran i aviam si ho encertem. Si voleu, deixem aquí el tema de Sant Andreu, farem una molt breu pausa i a seguida us portem els resultats del districte. Fins ara. Bé, doncs ja tornem a ser aquí a la banqueta de Ràdio Fabra. Ens endinsem directament a l'esport del districte de Sant Andreu. Aleix, tu tens tota la informació del que han fet aquesta última jornada els companys i companyes dels clubs esportius del districte. Comença, va, explica'ns.
Començarem amb per tercera divisió catalana, amb el grup 10, amb el Besòs Baró d'AIB, grup de futbol, que ve d'una derrota per 2-0 contra els Sant Genís Penitents, que són els segons de la categoria, i a la jornada que ve s'enfronten als primers de la categoria, que és l'Iberia, que porta 10 victòries i un partit perdut. O sigui que no venen d'una, que ja van a la següent. O sigui, primer i segon de així directe. El Besòs Baró d'AIB porta, dels últims 4 partits, porta només una victòria, 3 derrotes, dues d'elles bastant ajustades contra equips de mitja taula, i a veure què tal.
Bueno, per posar-nos en context, recordem que van canviar d'entrenador, Guillermo Andrés doncs, va ser destituït per la directiva de Besòs Baró d'AIB, per tant, el que van dir, ja molta sort al Guillermo en totes les aventures que tingui d'aquí en endavant. Es va portar a Jonathan Sánchez, que és l'entrenador que va pujar l'equip fa unes temporades a segona catalana. Per tant, entenem que segueix confiant en aquell model i, per tant, té credibilitat 100% per part de la directiva. Va començar amb una victòria fa un parell de setmanes. En aquest cas, hi ha hagut derrota. És cert que, com has dit, Aleix, era un rival molt complicat. I a més, aquest proper de setmana...
Visita el líder,
per tant, també serà complicat, malgrat que jo no els donaria per morts, perquè no. Al final, com a mínim, el que a mi m'arriba és que les sensacions són bones.
Home, ara mateix van 12ens a la classificació, no és símptoma, quasi ben començar la temporada, d'estar malament, a més, canvi d'entrenador, has d'ajustar coses, visites el primer i el segon... Jo crec que si treuen un empat contra el primer serà dels millors resultats que puguin obtenir i a partir d'aquí doncs a sumar, perquè després li visiten, he vist ara equips de mitja taula, el penúltim de la Lliga d'ara mateix, o sigui que pot encadenar una bona ratxa. Passem ara a la Trinitat, que va guanyar el seu últim partit contra l'Huracán de Barcelona Club Atlètic, que van 3 llocs per sota seu, es situen en 13è lloc a la classificació, i a la següent jornada reben el Barceloneta,
un dels ossos de la categoria.
Exacte, que van en quarta posició, però venen de perdre un partit i d'empatar un altre per el que es pot pensar que venen en pitjor forma del que podrien. Per tant, aquí la Trinitat pot rascar algun punt, tot i que visiten el seu camp, que sempre és més complicat, per tant...
Aquesta setmana, un dels porters de l'equip, Carlos Pizarro, em comentava que, home, era un dels partits esperats, aquest amb el Barceloneta, tot un històric, com ja coneixem. De fet, el Barceloneta inclús va estar jugant a tercera divisió no fa gaires anys. Per tant, un rival dur, que a més ha començat molt la temporada. I el que sí que volia fer una petició, perquè crec que el Carlos porta ja 2 setmanes sense jugar, és suplent, per tant...
Haurem de
tocar el crustó a l'entrenador del Trinitat.
Home, que el posi.
Home, ell va comentar que feien aquesta rotació de porter, si no m'equivoco.
Sí.
Però era partit sí, partit no, en un principi.
No, crec...
Sí. Això
home, però el tema dels porters és complicat de gestionar, ja ho he estat parlant.
Sí, però això a mi em molesta, eh?
No, que vingui, el proper programa el portem i que parli.
Que vingui Carlos i que parli. Que digui la seva.
No, el Carlos és molt prudent, no crec que raje de res.
No crec. No, i a més que no crec que sigui tampoc culpa de...
No, òbviament. No, és tot conya. Una salutació
per Carlos. No culparem el porter, però si juga el Carlos millor.
Sí, i tant.
I passem ara a l'últim equip que ens toca repassar, que és el Cerro, que aquí portem les bones notícies i és que porten quasi un ple de victòries amb 6 partits jugats. Recordem que porten un partit menys que la majoria de la seva categoria, el partit que van aplaçar el primer de tots, i van líders de la categoria, amb 15 punts, empatats amb els segons, que és el Montbau, van empatats a punts, però clar, amb un partit menys, i amb 4 victòries últimes seguides, i el següent partit és contra el Valdoreig, que van en 6a posició, i doncs aquí està el tema de seguir la ratxa. El Cerro ja vam dir que era un equip que molt probablement estaria per pujar, no?
Sí,
per tornar a la tercera divisió.
L'anàlisi és que ha d'estar dalt i pujar, sí o sigui, no hi ha una altra.
Doncs això, bàsicament, a veure si següent partit, a casa a més, una altra victòria i a seguir sumant.
Segur que sí.
Passem ara al futbol sala amb l'AS Sant Andreu, on s'ha de dir que aquesta jornada els petits han anat molt bé i els grans han perdut tots, excepte el juvenil C, que ha guanyat a casa. Tots els altres, juvenil A, el primer equip, el sènior, tots han perdut. tots.
Vaja.
És, segons ells diuen a la seva pàgina, resultats dolents del cap de setmana i a seguir treballant, és el que hi ha.
Sí, sí, no, no hi ha un altre, està clar.
No hi ha un altre. Passem, canviem d'esport, i malament, però torno a portar una mala derrota, en aquest cas, del Club Pati Congrés de Sagrera Esmou,
cert,
que tenia el seu lideratge i aquesta setmana l'ha perdut a una pista, a la pista del Setmanat, que és una pista complicada, ja ho diu la gent de la categoria, han perdut per 4-2 i perd, a més del partit, com ja he dit, el liderat, en mans del Cerdanyola. Ara mateix es troba a 2 punts.
No, no, equips potents, tant Cerdanyola, Setmanat, el Congrés, el Pati Congrés, jo crec que acabarà dalt, igualment, que per cert, estan convidats a venir al programa, que ja ens van posar en contacte amb ells i per tant estarem encantats de que un dia vinguin. El següent partit jo crec que poden aconseguir una victòria i, escolta, tornar a estar dalt.
Home, jo vull recordar el seu inici, que van començar aquí com una fletxa.
Sí, sí, no? Sí, totalment.
Nosaltres aquí ho comentàvem, que era un molt bon inici, doncs, per perdre el liderat al final, el que importa acabar és el final de tot. Ara
sí, mateix.
Amb les sensacions és el que tira.
Totalment.
Canviem d'esport, passem al bàsquet ara, parlarem del Sant Joan de Mata i del Sant Andreu de bàsquet. Comencem parlant del Sant Joan de Mata amb dos dels seus resultats. Primer de tot, una victòria a domicili del Sots 21 per 61-107 davant del Ramon Llull.
Déu-n'hi-do.
Una victòria...
Déu-n'hi-do, quin resultat?
Una victòria bastant abundant, per més de 50 punts, si no em feien les comptes. Jo no soc molt de les mates, però bueno. I després passem a comentar la tercera categoria de masculí del Sant Joan de Mata, que, a veure si ho trobo, aquí, 79-53, victòria. O sigui que dues victòries per les categories superiors del Sant Joan de Mata, molt bons resultats aquesta setmana pels equips. I passem al Sant Andreu, en aquest cas, que també em sap malament dir que porto un ple de derrotes, excepte dos partits, el mini femení contra el Gava, que guanya 75-16, que petites categories és el que passa, i l'infantil masculí contra l'Aleia per 3 punts, doncs
bones, més ajustat.
Més ajustat, i després porto derrotes del sènior contra el Manyanet, derrota del sènior femení també contra el Martinenc, 38-74, marcador també bastant revoltat.
Sí
que mala setmana pel Sant Andreu també.
Escolta, Aleix, millor que no vinguis, només portes males notícies.
Només porto males notícies, no m'agrada això. I ja per acabar, passem al waterpolo a comentar l'absolut tant masculí com femení. El femení, porto bones notícies aquí, sí, 12-6 contra el Club Natació Sant Feliu.
Si parlem de l'equip de Javier Aznar, sempre seran bones notícies, segur.
Exacte, però per contrarrestar això, contra el Club Natació Mediterrani, l'absolut masculí ha perdut per un gol, 10-9, visitant la piscina de l'equip rival. Bueno, una mala derrota, situen ara mateix al mig de la taula, crec que estan més tirant cap a la part superior, mirant cap als jocs de dalt, però aquesta derrota amb un equip que a la Lliga és bastant important també, doncs a seguir remant.
Sí, sí, no queda una altra. Aviam si ens portes millors resultats
el
proper dia.
Home, no depèn de mi, però mira, si no al final acabaré seleccionant poques coses victòries, perquè...
Home, no s'ha de dir tot, s'ha de dir tot.
S'ha de dir tot. I fins aquí els resultats del districte.
Molt bé, doncs gràcies, Aleix. Aviam si el proper dia doncs podem narrar...
Alguna victòria
més de les que hem dit avui. Bé, si voleu, entrem ja a la part final del programa. Entrem a la secció que hem estrenat aquesta temporada de futbol català. Fem una anàlisi a vegades més en concret de clubs, a vegades més en concret de lligues. En aquest cop parlarem una mica de la segona divisió B, i abans, si no m'equivoco, David, ens portes els encreuaments de la Copa del Rei.
Sí, avui farem un incís, sobretot. Primer de tot us vull preguntar què us sembla el format nou de la Copa del Rei.
A mi m'agrada molt.
A mi també.
Això de partit únic, és partit únic fins a semifinals, oi, era?
Sí. Home, a mi m'encanta.
Com la Copa d'Anglaterra, crec que és.
El tema de la Copa d'Anglaterra, que se't planti el típic... anava a dir Sheffield United, que està a primera divisió, però no sé, el típic equip de quarta...
Bueno, la Copa d'Anglaterra la va guanyar el Wigan fa no sé quant de temps amb Robert Martínez, em sembla. Sí.
Doncs això, són... Vaja.
Era totalment necessari i era inexplicable que a dia d'avui no ho tinguéssim.
Entre cometes, i ho sento per l'expressió, era una putada pel futbol modest, perquè realment no podies progressar més enllà de la primera ronda que topaves amb equips de primera divisió.
Sí, sí, sí.
Home, l'exemple és el Sant Andreu l'any passat, que si arriba a ser únic partit al Narcís Sala, del 0-1 que va ser...
També et dic una cosa, arriba a ser partit únic i em sembla que surten la meitat dels titulars de l'Atlètic de Madrid.
Home, també.
Bueno, doncs els encreuaments que tenen equips catalans són els següents. Hi ha un Lleida Espanyol, Així un derbi català per començar.
Curiós.
El Girona visita Linares. L'Hospitalet rep el Granada, una de les revelacions d'aquest any de primera divisió, o sigui que estarà un partit molt divertit. El Badalona rep l'Oviedo, de segona divisió. El Nàstic s'enfrontarà a l'Olot, a Tarragona, o sigui, derbi català també, en hores baixes, per cert.
Sí.
El Llagostera rebrà l'Aro Deportivo, el Cornellà rebrà l'Oriola, i hem volgut posar l'Andorra, encara que no sigui com a tal un equip català.
Pel Piqué.
Pel Piqué, sí.
Pel Piqué.
No, i per tot el que hem parlat de l'Andorra.
Sí.
I l'Andorra serà visitat pel Leganés a la Prada de Moles, amb tota la neu i tota la història.
Això pot estar divertit. Compte, això
pot estar divertit.
Pot influir, sí.
Bé, i ara després d'aquesta puntualització de la Copa del Rei, que seguirem atentament des d'aquí i en parlarem quan s'acosti el Nadal.
Que per cert, el rival del Llagostera, que es diu que és l'Aro, l'Aro recordar que fa anys va jugar un playoff d'ascens de tercera divisió a segona B davant del Sant Andreu, va guanyar el Sant Andreu, i jo me'n recordo d'haver-me portat unes molt bones sensacions de la gent d'Aro, per tant, una salutació...
De la Rioja, no?
Sí, de la Rioja, i de fet, jo no vaig ser en aquest desplaçament, però sí que recordo que l'afició va dir que es va menjar molt bé.
això és molt important.
Es va menjar molt bé, i la veritat és que quan van venir aquí, excel·lentíssimes persones, per tant, una salutació aquí a la gent d'Aro. Entrem a la secció aquesta de segona B, David.
Entrem a segona B, que tenim el Castelló, que és un equip de molt bons records per alguns de nosaltres. El tenim líder.
No en comentarem.
Ens estindrem de líder, comentaris.
Líder sense haver perdut cap partit, 13 partits, 7 victòries, 6 empats. O sigui, la mitja anglesa, com diuen.
És estrany, no? La temporada passada gairebé baixen un altre cop.
Home, aquesta temporada tinc per entès que han fet fitxatges bastant bons en línies ofensives, segons he estat mirant.
I defensives també, perquè han encaixat 8 gols només.
També vull dir que no és per ser partidista, que potser una mica, perquè no
tenim
grans records, però vaig veure, no sé si va ser 2 o 3 partits, a casa del Castellón.
Ah, sí, un robatori va ser, no? Un penal que es va caure un home sol.
Un penal que... rigorós.
No, rigorós no, que es va tirar, sí.
Que es va tirar.
Va ser molt viral, és veritat.
No volia dir-ho, però va ser bastant viral.
Sí.
Crec que va suposar l'empat o la victòria, si no m'equivoco.
Sí, era per puntuar, sí.
Exacte, per puntuar, que anava perdent o anava empatant per guanyar. Només una petita puntualització, amb una mica de bueno, per dir aquesta cosa, que en un partit van tenir aquesta petita ajuda arbitral. Per
queda destacat, doncs, el detall.
M'agradaria destacar.
Però no és partidista, eh?
No soc partidista.
No. Després trobem en zona de play-off descens, també trobem el Lleida, el Sabadell i Andorra. Mm-hmm. Estem molt, sobretot molt contents pel Sabadell, perquè la passada temporada també les va passar molt malament per salvar-se, i pel que tinc entès era un projecte nou, amb entrenador nou i de més, i és per estar content. L'Andorra de Piqué va quart, 5è i 6è estan el Barça B i el Llagostera, que s'enganxen a la zona alta, sobretot el Barça B jo crec que acabarà entre els 4 primers. Mm-hmm. Si no toquen molt la plantilla i de més, jo crec que arribaran fàcil. Després tenim l'Espanyol B a la 9a posició, l'Olot a la 10a, el Cornellà a la 12a, i arribem a la zona dramàtica de la classificació, on de 4 equips que hi ha en zona de descens, 3 són catalans.
Lamentablement.
Que un és el Nàstic, que el Nàstic té molt mala pinta, i honestament seria baixar 2 anys seguits, no? Perquè
sí,
va baixar.
Sí, seria 2 anys seguits. Sí.
I seria, a mi em sembla molt problemàtic. Lo del Badalona ja em semblava problemàtic, però és que lo del Nàstic pot ser un drama. O sigui, estem parlant d'una plantilla de segona divisió.
Home, és un equip bastant gran a nivell de coneixement espanyol, no? Sempre ha estat allà a primera divisió, segona, B, meh.
Però sí, ja no estan per això. Si li canvies el nom i li dius de qualsevol altra manera i vens de segona, és el mateix cas. És que estem parlant d'un equip que estava dissenyat per estar una categoria més alta i no s'acaben d'adaptar, i això els hi pot passar una factura que a veure si ho poden contrarrestar, això.
Sí.
I després, bueno, el Badalona i el Prat, que ja estaven a la zona baixa, el Badalona té 2 victòries. Està ara mateix a 5 punts de la salvació, que la marca l'Ebro, que l'Ebro crec que va perdre el camp de l'Andorra aquest cap de setmana. O sigui que haurem de seguir sobretot les evolucions tant de Nàstic com de Badalona com de Prat, que ens agradaria a tots que sortissin de la zona de descens i cap equip català hagués de caure a la tercera divisió.
El Badalona jo crec que acabarà sortint de la zona de descens. El Manolo González, el nou entrenador del conjunt arrequinat, jo crec que ho està fent bé, i al final el joc s'ha de transformar en resultats i ho acabaran sortint, no tinc cap dubte. Del Nàstic tinc més dubtes, eh? El Nàstic, de fet, les sensacions que hi ha a Tarragona són molt dolentes, no hi ha joc, no hi ha resultats, l'afició cada cop està més desencantada. Jo ho veig negre, la veritat és que no a nivell, en cas del Prat, doncs potser era una mica més evident, tenint en compte que acaba de descens, però el Nàstic compta i això com el que pot comportar, eh? Perquè...
És que el Nàstic, ara mateix estem parlant de que el Nàstic és el segon equip més golejat de la categoria.
Clar, és que ja no és només de resultats, sinó és a nivell de joc. El Nàstic no està jugant gens bé i necessitarà una empenta ben grossa des d'allà.
Sí, sí. Mm-hmm. Ara mateix és un problema, però com segueixin així després del Nadal, podem parlar d'un problema molt gran.
Exacte, això em referia. Sí, sí.
Perquè si se't ve com et vegis a final de temporada aquí, un equip que no està preparat per lluitar per aquests objectius, doncs ho passarà malament. Mm-hmm. I el Prat, jo penso que està molt avall, sí que és cert, no fa gaires gols, en porta només 9, però bueno, històricament el Prat ha sigut sempre un equip molt sòlid.
Sí,
llavors
sí.
Entenc que a poc que aconsegueixin assolir aquesta solidesa, doncs acabaran traient punts. Jo no sé si li donarà per salvar-se, espero que sí. Però bueno, dels tres casos potser és el que em preocupa menys. Perquè sí, els altres dos equips tenen tant de nom que fa por veure'ls tan a baix.
Sí, totalment. I en el cas dels de dalt, home, doncs contents, no? Pel Lleida, l'Andorra i el Sabadell. Al final, si així acabés la Lliga, lògicament desitjaríem que pugessin els tres. Perquè és que, mira, l'Andorra no és... L'Andorra al final ens hem fet una mica nostra tots i, bueno, ens cau simpàtic.
Però l'Andorra més que res per la gràcia ja aquesta de que el volen pujar primera, ràpid i tal, ja per curiositat, però sí que és cert que veient que a més està el Llagostera amb el Barça B just darrere.
Sí,
que el Llagostera acaba de pujar també, estem parlant d'un equip nou a la categoria, que sí que és cert que històricament en els últims anys doncs és un equip que ha jugat a segona divisió molts anys i que potser no està tan lluny d'aquest nivell, no? Però bueno, no deixa de ser un equip que acaba de pujar i que està fent una temporada molt bona i que està un punt o dos de la zona de play-off ara mateix.
Mm. A més tenim un exjugador de primera jugant a segona B, que és Víctor Casadesús, que està fent molts gols a l'Andorra.
Sí.
Compte.
Molta qualitat.
Bueno, i l'entrenador és Gabri. L'ex del Barça, no?
Sí, i el seu entrenador és Jorquera, no?
Jo ja us dic que
home, bueno, l'Andorra té una mica d'aquesta infància futbolística, per menys meva.
Sí, una mica sí, però el rotllo més és que jo crec que Andorra no guanyarà ningú. A partir d'ara, que comença el fred i estaran a menys 10 graus allà, l'altre dia...
T'has d'acostumar a jugar
no,
allà.
No, però l'altre dia, quan va anar a l'Ebro a jugar... hi havia una foto del camp, que el camp és molt petit, és un camp amb una grada només i tal, perquè es veu que és el millor camp d'Andorra de gespa natural o no sé quina història, i es veia tot blanc ja, i estem al novembre, eh? O sigui, quan estiguin al gener, un metre de neu.
Serà bastant complicat, sí, seran aquestes visites que
treguin la pilota groga.
Home.
En qualsevol cas, jo crec que si finalment l'Andorra acaba pujant... es farà un projecte d'estadi nou, estic totalment convençut.
Sí, no, es veu, crec que està en marxa ja, de totes maneres.
Sí, per això que... Bueno, en qualsevol cas, bueno, fem un petit anàlisi, veurem, perquè al final... Jo crec que d'això també podríem fer un anàlisi just després de Nadals, que al final també és... Veurem una
o a l'últim programa abans de marxar.
També. O
sigui, és un marca on...
Veurem com està la cosa d'aquí un parell de mesos, d'aquí un mes i mig, i, bueno, també haurem d'analitzar llavors què passa a aquesta segona volta, perquè recordem, les temporades es decideixen normalment al mes de març, si m'allargues molt a l'abril.
Febrer, març, abril, sí, són aquests tres mesos que has d'encadenar victòries.
Clar, la clau és arribar viu a abril. Exacte, si arribes viu a l'abril...
Tant per dalt com per baix, tens opcions.
Sí. Bueno, ho analitzarem quan toqui, per tant, bueno, ja ho mirarem, vale? Si voleu, deixem aquí, no sé si voleu fer una última...
Bueno, hem de fer un últim el repàs habitual de primera i de segona
catalana.
Ah, bueno,
això és veritat.
Gerard, vas molt ràpid, eh?
Perdó, sí, pensava que no.
Als de la gent de la muntanyesa no li agradarà que passis tan ràpid.
Bueno, que em perdonin aquí dalt, sisplau.
No, bueno, simplement fer un repàs de que a primera catalana els dos grups els lideren el Girona B i la muntanyesa, els dos imbatuts. El Girona B ha passat al Palamós, que era el que estava governant el grup amb puny de ferro, i ara mateix ha passat a tercera posició i està el Girona, 9 victòries i un empat, i la muntanyesa segueix sense perdre, 10 victòries i un empat, sembla que és el seu any i que anirà com un, com un tir cap a dalt.
Segur.
I a segona catalana nombrarem els líders del grup i els felicitem des d'aquí per la trajectòria, esperem que segueixin igual. Grup 1, el Guíxols, el grup 2, la Unificació de IFA Club de Futbol, el grup 3, el Sitges, grup 4, Ripollet, grup 5, Borges Blanques, que porta sent el líder d'aquest grup des de començar la temporada, totes les vegades, i el grup 6, la Sènia Club de Futbol. O sigui que us animem a tots, tant a aquests equips com a la resta dels grups, que seguiu treballant i, bueno, que tingueu encara que sigui aquest petit espai dins del nostre programa, també.
Sí, ho seguirem de prop. A més, que som tots molt fans del futbol català, de tots el tipus de categoria. Doncs ara sí, crec que no em deixo res.
No, crec que a nivell català no.
no em deixo res. Mm-hmm. Només una última cosa, ja d'atenció futbolística general.
La Supercopa d'Aràbia. Ah, no.
No.
Quasi.
No. Què n'opineu del fitxatge de Mourinho pel Tottenham?
Un pufo.
Que l'encagaran. Bueno, que serà divertit veure el Tottenham jugar.
No té bona pinta.
No.
Bueno, mira, deixo aquí la meva opinió. El Tottenham guanyador de la Champions aquesta temporada.
I ara, ja, això sí, últim incís del programa, ja marxem. La Supercopa d'Aràbia, què? Què us sembla?
No sé, la veig molt igualada, jo.
No, però dic el format i Aràbia Saudita.
El tema de que entri en Madrid sense haver fet absolutament res, a mi em cabreja.
I Aràbia, a quina comunitat autònoma està?
Aràbia?
Aràbia... Ah, vale.
A Múrcia?
Res, no.
Bueno, va, ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver vingut, també a tothom aquí ens ha escoltat. Ens tornarem a veure en el proper programa i com sempre us dic, que l'esport us acompanyi. Fins aviat.